Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde, cada divendres al migdia.
Hola, com esteu? Benvinguts al Diàlegs amb l'alcalde. Com sabeu, aquesta conversa que cada setmana mantenim amb la primera autoritat de la vila, ell des del seu despatx, de la Casa de la Vila, i nosaltres des dels estudis de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. Pere Regull, alcalde de Vilafranca, com estem? Bon dia.
Molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé, suportant aquesta calor, amb aquesta inversió tèrmica, que ja no saps ben bé si has d'agafar jaquetes i no l'has d'agafar.
La setmana passada sí que va haver una onada de calor, però ara aquesta és normal. Estem quasi al mes de juny, diuen que pujarà a 30 graus, però bueno, ja és això, tampoc fem catastrofisme.
Sempre estem descontents, o sigui, quan fa fred perquè fa fred i quan fa calor perquè fa calor.
Sí.
Alcalde, aquesta setmana, que estàs una setmana, val a dir-ho, des del punt de vista de l'activitat política molt tranquil·leta, ha tingut temps vostè per celebrar la setmana de la gent gran, important aquest tema. La setmana de la gent gran, aquest reconeixement que es fa doncs a la gent gran, que doncs és un valor clau en el conjunt de la societat, ser experiència, i sobretot en aquesta clau de vostès han dit, home, un nom una miqueta potser millorable, la festa de l'envelliment actiu,
En qualsevol cas. És que en realitat, des de que neixes estàs envellint.
Correcte.
Aleshores, dius on te comença, no? Perquè, fixis, fa uns anys es deia doncs, que bueno, als 65 anys ja es començava l'envelliment perquè la gent es jubilava, no? Però bueno, veiem prejubilacions d'aquests darrers anys, gent que es prejubilava als 57, 56, i llavors dius, ostres, tu, això ja et comença a trastocar. Però a més, si veus l'estat físic perfecte de moltíssimes persones, no als 65, sinó als 70 i als 75, i als 80 amb activitat, llavors dius, bueno, on te comença, on t'acaba? Jo crec que hi ha un problema de... És un problema de reflexió, no de Vilafranca, sinó de tot general. Vull dir, avui dia, des que deixes de treballar, o des que la gent deixa de treballar, que volta per allà als 65, 66, 67, i molts abans, molts, perquè molts es prejubilen per allà als 62, una cosa així, doncs poden passar fins al seu comiat, diguéssim, poden passar 30 anys tranquil·lament. En moltes ocasions, no? I això, clar, és una diferència molt gran, perquè pensi que el segle XX, la gent es jubilava i normalment tenia una esperança de vida de 5 anys més, o sigui, no, de 5 anys, de 7 anys, però clar, en aquest moment l'esperança de vida ha augmentat una barbaritat. Estem parlant de moltíssimes persones que arriben a molt grans. No? I això ens farà replantejar-ho tot. Això a la llarga ja veurà vostè que replantejar-ho tot, perquè d'entrada, clar, l'Estat mateix, no ens podem enganyar, l'Estat mantenir aquestes persones 30 anys, doncs és una càrrega per l'Estat important, no? Però a més, jo també li diré una altra cosa, no? Jo he vist casos de gent prejubilada als 60 anys, 61 anys o coses així, per aquestes empreses grans. Empreses grans i que tenen enginyers i tenen gent molt preparada i que a més encara el no haver fet feines físiques estan encara molt bé i se'ls prejubila i a vegades dius, ostres, com és que l'Estat prescindeix d'aquestes persones estiguin en els canals normals fent feines en les que és important que hi hagi gent que dirigeixi, que prengui decisions, que tingui experiència i sobre coneixements potents, no? Per tant, jo crec que hi ha... Vull dir, això ens farà reflexionar, però l'altre que ens farà reflexionar és aquell model del segle XX també, de les residències d'avis, no? Aquelles residències d'avis que entraven això als 65 anys, moltes vegades 67 anys o així, i i allà no feien res, doncs hem contraposat amb això, per això és el de l'envelliment actiu, eh? Escolta, contraposat aquella imatge d'aquella persona que ja la tancaven a la residència, o aquella persona que anava simplement a seure al banc de la Rambla a veure passar el temps, eh? Sí, sí. Contràriament amb això, en aquest moment hi ha moltíssimes persones de més de 65 anys, de molt més de 65 anys, que fan moltes coses, que fan moltes activitats.
És aquest gran contrasentit existencial, no? El que deia vostè, per una banda tens col·legues de 50 i pocs, 50 i pocs, i que ja estan jubilats, i penses, mare de Déu, i en canvi veu gent. L'altre dia vaig conèixer una senyora, miri, vaig conèixer una senyora que es deia Montserrat, amb un acte, 88 anys, no ho vaig creure, dic, no em crec que tingués 88 anys, no m'ho crec, a més, i m'ensenya el carnet d'identitat, 88 anys, no? La vitalitat que gastava aquella senyora.
I fixi's això,
88 anys.
Estem parlant de coses...
I vaig quedar al·lucinat. I això, i en canvi trobes amb gent amb 50 que ja no serveixen. I, perdoni, i el president de la primera potència mundial és un senyor que es diu Joe Biden amb 77.
Sí, sí, i el Trump, que era l'opositor, en deu tenir 79.
Correcte.
I el candidat a l'alcaldia de Barcelona, per Esquerra, el Ernest Maragall, que deu tenir 80, no?
Correcte.
Per tant... jo dic que són temes que porten molta efectes col·laterals, fixi's, afecta inclús a urbanisme. Un model que s'està donant cada vegada més, i inclús aquí a Vilafranca hi ha moviments, que tenen afectació urbanística, perquè models de plantejament, de zones, de fer com a petits barris, petites zones de comunitats d'aquestes de gent gran, i que s'ajunten per estar tots en una zona, per exemple, en un pla urbanístic d'aquests municipal, d'actuació urbanística, i aleshores aquests compartir, potser, una zona comú d'estada, o un control de que estiguin, bueno, per controlar que estiguin tots bé, bueno, o sigui, són comunitats d'aquestes, i escolti, això està passant ja als Estats Units, està passant a Europa, està passant a Catalunya, vull dir que tot el tema de la gent gran té una afectació importantíssima, i li diré més, amb el tema de la proporció que ocupa la gent gran dins la societat, jo diria que estem en una piràmide a Catalunya en la que cada vegada aquesta gent gran, quan arriba els boomers, que en diuen, els del baby boom, tota aquella generació del baby boom.
Nosaltres
començàvem, diguéssim, em sembla. Doncs quan arriba aquesta generació, clar, és que la societat, hi haurà un tant per cent importantíssim de la societat que estarà jubilada. Per tant, això ens plantejarà què passarà amb els governs. Hauran de fer molt de cas amb una proporció de gent tan gran. M'entén?
No, aquí l'estat del benestar queda molt tensionat.
No, i el vot d'aquesta gent votarà.
Sí,
m'entén? Tota aquesta gent votarà. Tindrà afectacions urbanístiques, tindrà afectacions en el tema econòmic amb les pensions. Bé, jo crec que és bueno, és rellevant, és un tema que per realment treballar-ho a fons, que es podia fer, se m'ocorreix ara en aquest instant, això, però es podien fer unes jornades, dir, escolta, com tindrà, quina afectació transversal tindrà l'augment de l'esperança de vida en aquest país, no? I que es toquin tots
respecte,
els temes.
Respecte a la sostenibilitat del sistema.
Però no només això, pensions, lleure... perquè clar, fixi's vostè, a les autocaravanes que passen, que cada vegada hi ha més, fixi's vostè, les autocaravanes que passen. Mira l'edat mitja de la gent que va amb autocaravana. Veurà vostè que són gent gran. Moltíssimes vegades són gent d'Europa que té una autocaravana i surt i aquesta gent no ve a passar una setmana, sinó que potser ve de països freds i se'n va a passar l'hivern aquí a Andalusia o a Catalunya,
a climes més càlids,
i després tirarem un altre cop. Bueno, això té unes afectacions, és el que li dic, afectacions econòmiques, afectacions de lleure, afectació residencial, afectació urbanística. És per fer un monogràfic i reflexionar sobre tot això.
Doncs escolti'm, ho podríem
muntar aquest programa,
ens hi apuntem com a mitjà de comunicació. Una altra cosa, alcalde, tres persones aquesta setmana m'han comentat, sisplau, pregunta-li a l'alcalde el tema. que és el tema de la zona blava, que ara ja no és que ha quedat alliberada, en aquest període
de moment,
fins que de moment ha quedat alliberada, i que aleshores hi ha l'obligatorietat d'anar amb el disquet, amb el disc, que són dues hores a més, vull dir que et permet fer de tot, i que entre aquí hi ha la morriesca. I diu, clar, gent que deixa el cotxe a les 8 del matí i ja no el treu fins a les 3 de la tarda. I, per altra banda, clar, no hi ha els controladors, perquè aquests eren empleats de Saba. Crec que és la policia local qui d'alguna manera assumeix però clar, la policia local doncs potser no dona l'abast d'abarcar tant de territori, no? Com ho tenim, això?
Escolti, li haig de donar la raó, i a les ciutadans que es queixen els hi haig de donar la raó. Jo crec que s'ha d'augmentar el control sobre el compliment d'aquestes dues hores que el disquet permet, no? I és important. I miri, li seré franc, jo la setmana passada amb el regidor li vaig comentar, dic, escolta, s'hauria d'augmentar perquè precisament les zones blaves, encara jo entenc que molts ciutadans pensen que la zona blava pagant era només amb ànim recaptatori de l'Ajuntament. Fins ara no ha estat així, perquè aquests diners se'ls quedava Saba, no se'ls quedava l'Ajuntament. Però a part li diré que l'interès des de l'Ajuntament no era aquest, sinó que l'interès és que hi ha zones que ens interessa rotació, que hi hagi aparcament, que sempre trobis aparcament. Zones comercials, zones com l'estació, zones aquestes que el que tu vols és això, no? Que hi hagi. I per tant, jo crec que és important que la policia faci aquest control i que si hi ha una persona que s'hi està més temps del que està permès, doncs se la sancioni, perquè el que és important és que hi hagi rotació. No es fa perquè sí, i repeteixo, no es fa a les zones blaves. Des de l'Ajuntament no era amb ànim recaptatori, perquè, repeteixo, no recaptàvem res. Ara, quan hi tornem, quan els tornem a posar, tampoc serà mai un recaptatori, perquè hi haurà diferenciació de les zones en funció de si ets veí, si no ets veí, hi haurà una sèrie, però és possible que hi hagi ànims de recaptar per pagar el personal que s'haurà de dedicar a fer aquesta gestió. És el que en diem segurament una taxa. Les taxes responen, no són impostos, les taxes responen exactament a un servei, i l'Ajuntament no pot cobrar mai ni un euro més del que costa aquell servei. Si no, seria un delicte, seria una infracció. Per tant, es ve cap aquí, però té raó vostè. S'ha d'incrementar el control sobre aquest compliment.
Si li sembla, alcalde, aprofitem aquesta recta final que tenim de conversa. Un tema, hem parlat diverses vegades sobre aquest gran problema que és la inseguretat ciutadana. El Congrés dels Diputats, per cert, amb un pacte entre PDeCAT i el PSOE, ja ha previst enfortir, que s'enforteixin les penes per furts menors, els de menys de 400 euros, que es puguin ser jutjats pel Codi Penal en presons de 6 a 18 mesos. Com ho valora vostè, com a alcalde, com a advocat?
No, jo ho valoro en positiu, ho valoro molt en positiu, perquè pensi que és el que li deia, no? Se'n recorda, em sembla que ho vam explicar, aquí al carrer Ponent hi havia un pis ocupat en què allà s'hi acumulaven unes 105 causes judicials. O sigui, aquells senyors se'ls havia enganxat fent 105 delictes.
Delictes.
I com que eren menors, no menors els que ho feien, sinó els delictes, eren menors, no passava res. No passava res. Escolti, si una persona et fa 105 delictes en una ciutat, el que han de fer és tancar-lo. Tancar-lo o treure-lo, escolti, no, no. I miri, això també ens va passar aquí al carrer Sant Pere, se'n recorda aquell que va passar amb aquells tios amb
el machete? Els detenen al matí i a la nit tornaven a estar allà a casa fent xou.
Aquí dues coses. Una, amb aquests tipus de delictes ja han estat incursos i, per tant, segurament alguns d'ells tampoc ja també podien anar a la presó, però també li haig de dir que dos d'aquells ja estan a la presó, que els vam enganxar amb una cosa ja molt més gran, i no és bo perquè van fer la cosa més gran. El bo és que se'ls va enganxar i en aquell moment es anava a la presó. Però el que no pot ser és que es pugui haver-hi multireincidència. No pot ser que hi hagi alguna persona que... Clar, imagini's vostè, no? Si vostè l'atraquen pel carrer i li prenen o li roben el mòbil, que potser un mòbil de 300 euros, doncs aquell senyor pot robar un mòbil cada dia. M'entén? En canvi, amb aquesta norma, doncs, escolti, si aquest senyor és reincident, doncs, doncs a la presó. No pot ser que puguin fer coses impunement. Ho hem dit mil i una vegades. No pot ser que es facin, que es puguin fer delinquir impunement.
Doncs es tracta de modificar aquest article 234 del Codi Penal. Està previst que això s'aprovi, el Congrés ho aprovi el 8 de juny per una àmplia majoria. Alcalde, ja ho hem de deixar aquí. Això sí, ho deixem amb uns tots els millors desitjos pel Club Patí.
Pel Patí,
que demà, que a la pista, demà a la pista poliesportiva, juga el, ja el que ha de ser. Sense, és a dir, que el Patí l'any que ve jugui a Divisió Nord, que és on ha de ser.
Home, és on ha de ser i on ens hi hem de quedar. I que s'haurà de fer la planificació i haurem
adequada
de buscar, fer cantera i fer, perquè ja sabem, mantenir-se després, mantenir-se és moltes vegades tema econòmic, o temes d'organització, sí. I per tant, s'haurà de buscar la manera en què, bueno, de fer planter.
Correcte. Amb el tema de l'hoquei és molt important.
Nous jugadors, veiem que hi ha pobles molt petits, pobles petits, més petits que Vilafranca, que tenen equips de Divisió d'Honor fa molt de temps.
Sí, sí.
Segurament tampoc tenen grans pressupostos econòmics i per tant s'ha d'estudiar molt bé com ho fan i què es fan i per mantenir-se. Ara de moment pugem, de moment guanyem.
De moment pugem, un bon resultat 0-2 a Mataró i que demà s'ha de rematar.
I demà remateu.
Alcalde, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.